Amb moltes ganes d'ajudar-vos, entomem aquesta riquesa salut amb el fisioterapeuta de Fisiocorp Group, Adrià Solís. Bon dia, ben tornat.
Molt bon dia, Sílvia.
Ara li comentava a micro tancat a l'Adrià que l'última vegada que ens va visitar, que vam passar consulta amb ell, vaig fer un tuit amb l'àudio i ho vam petar. Parlàvem de...
La periostitis.
Periostitis, tibial. Millor que ho digui ell.
Sí, 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 ja ho dèiem, no? Que com una cosa tan concreta i específica...
Que sobretot afecta els que corren, no?
Exacte, no? La repercussió que pot arribar a tenir o sobretot l'interès que va causar.
I si la periostitis ho va petar, avui ho petarem... Amb la lumbàlgia, perquè, escolta, qui més qui menys, és un clàssic, això de la lumbàlgia, tots hi acabem caient.
Exacte, amb la lumbàlgia. O col·loquialment, no, com ho dèiem, el lumbago.
Tinc
no?
lumbago, és això, lumbàlgia.
Ostres, exacte. Vale, vinga, va.
Què és la lumbàlgia?
Què és la lumbàlgia, exacte.
És que tinc lumbago, què ens passa exactament?
Exacte. El propi nom et descriu el que és. Ara bé, què és el que hi ha al darrere? És lo interessant a saber, no? Lumbàlgia porta el sufix d'àlgies, àlgia, que simplement significa dolor. Dolor. I lumbo, pues, zona lumbar, no? Pues ja ho tens. La descripció és... Lumbàlgia, què vol dir? Dolor a la zona lumbar. Imagina que fàcil i simple que a vegades es poden arribar a fer certs diagnòstics, no?
Ara bé, què passa exactament perquè es produeixi aquest dolor?
Clar, al final, que hi hagi un dolor en una zona, ho hem pogut comprovar amb diverses patologies, que no és sinònim de que passi una cosa 100% segura, sinó que poden ser múltiples les estructures o les sinergies que hi ha entre diferents estructures de la zona, que provoquen doncs, aquesta sensació de malestar, de dolor, de punxada, d'impossibilitat de fer la teva vida amb total normalitat. No? Llavors, primer de tot, què hem d'entendre? Zona lumbar. Sí? Què tenim allà? El primer que ens ve al cap, amb tots els oients, li vindran les vèrtebres. No? Les lumbars, que són? Doncs són vèrtebres que formen part de la part baixa de la columna vertebral, i en concret en tenim 5. Vale? Una de les característiques pròpies d'aquestes vèrtebres és que solen ser les més grosses de tota la columna vertebral. Sí? Les més petitones solen ser les cervicals i les més grosses les lumbars. Molt rebé. Vinga, ja tenim una miqueta, estem fent un mapa mental d'aquesta zona, què és el que trobem. Vale, què més? Evidentment, aquestes vèrtebres, si no hi hagués res que permetrés una miqueta el lliscament i, sobretot, suportar les càrregues que li anem fent quan estem de peu, estem assentats, de costat, etc., no? Al final el que farien és xocar i no es podria res. No? Per tant, entre elles, què hi tenim? Pues hi tenim una estructura que és el disc intervertebral que ens l'hem d'imaginar com... Pròpiament, la forma d'un disc, una miqueta així gruixudet, que és molt aquós, 80% ben bo és aigua, i és com això, no? Viscós, elàstic, que permet absorbir totes les pressions que puguem rebre, o ja sí, pel moviment que fem, o per la pressió pròpia de, per exemple, la gravetat, no? Quan estem de peu, doncs hi ha aquesta força de la gravetat. Molt rebé. Ok. Què més tenim? Clar, aquestes vèrtebres, si les deixem amb el disc allà al mig, por amor a l'arte, es caurien a trossos. Per tant, necessitem eines de subjecció. Què hi tenim? Pues, hi tenim lligaments, no? Tenim lligaments per davant, per darrere, petitets lateralment, no? Que el que formen és aquesta conjunció pròpia de les articulacions perquè siguin compactes. Vale. Ja hi hem afegit els lligaments. Val. Què més? Clar, per moure aquestes vèrtebres, perquè ens puguem flexionar i tocar-nos els dits al peu, o per portar l'esquena cap endarrere, per mirar el cel, doncs clar, qui són els número uno en provocar moviment al nostre cos? La musculatura. Per tant, sabem que hi ha musculatura que s'enganxa a les diferents zones de les vèrtebres lumbars I depèn de quin múscul, va cap a una zona, va cap a una altra. Pot anar cap a la cadera, per la part de darrere, per la part de davant, pot ser musculatura que va entre les pròpies vèrtebres, que és molt més petitona. Bueno, ja tenim unes quantes coses.
Complexa, eh? Així quan dius em fan mal les lumbars o tinc lumbago, que és el que solem dir,
clar.
Poden intervenir molts factors aquí.
Molts factors, clar. A tot això què li hem de sumar? Li hem de sumar que les vèrtebres lumbars, per la seva part del costat i tota la part de davant, que no, nosaltres no ens la podem tocar, no? Si ens mirem l'esquena veurem la part de darrere de les vèrtebres, però per la part de davant què hi tenim? Hi tenim pues, a nivell de totes les vísceres, no? L'estómac, fetge, ronyons, clar, tot això també té aquesta sinergia i aquest contacte amb les pròpies vèrtebres. Per tant, ja tenim altres coses que se'ns assumen al mapa, no? I no ens n'hem d'oblidar que tot això que hem parlat, totes aquestes estructures, què necessiten? Necessiten que se'ls hi porti aliments, i ho fem a través de la sang. Per tant, també hi ha passos d'artèries i venes, i si ens hem de moure, aquests músculs no es mouen també així lliurement. Necessiten impulsos nerviosos, perquè si no, no es mourien. No farien l'acció ni de contraure's ni de relaxar-se. Per tant, també hi ha nervis. Tot això concentrat. Pum!
I, en canvi, Adrià, quan tenim aquest dolor lumbar, sovint està localitzat a les lumbars o, com a molt, cap a les natges, no?
Exacte.
Tot i que hi ha tots aquests factors que intervenen darrere d'aquest dolor.
Exacte, exacte. Normalment la molèstia lumbar sol ser, com comentaves, o molt específica. Mira, a mi em molesta aquest punt en concret aquí a la banda esquerra quan faig aquest moviment. Això és bastant comú. D'altre, que també és molt comú, és, mira, jo noto sensació com una barra, en forma rectangular, tota la zona lumbar, a dreta, esquerra i al mig. I és com un dolor difús. No et puc dir, mira, és aquest punt. No, ho noto com una sensació no massa agradable en tota la zona, i és constant, etcètera, etcètera. D'altres, també comuns, com el que comentaves, no? Aquest dolor que comença a la zona lumbar i té aquesta petita irradiació més probablement cap a una de les dues cames, val? És a dir, que comencen, ja parlaríem una miqueta, de processos, potser, podrien arribar a ser de processos ciatàlgics, que el nom de ciàtica. Molt probablement segur que se'ns ve al cap a molts dels oients, se'ls hi ve al cap, que el coneixen amb més o menys, no? Per tant, tenim aquest mapa mental que, clar, quan algú ve i diu, és que a mi em fa mal les lumbars...
Tremoles, no?
Clar.
Què deu ser?
Et diria que la gràcia per part nostra és aquesta, de dir, vale, anem a buscar què és el que passa amb aquesta persona dins d'aquest cos, quins són els paràmetres que li molesten i com ho podem lligar amb un diagnòstic que sigui fiable. Per tant, més que res, perquè, doncs perquè així traçarem un pla de rehabilitació adequat i específic per a aquella persona i per a aquell dolor lumbar. Perquè no tots els, com dèiem, no tots els dolors lumbars són iguals o solucionen iguals. Val?
I encara una altra variable, aquesta lumbàlgia, aquest dolor lumbar, a vegades es presenta com un episodi agut, dolorós però puntual, i en canvi d'altres vegades no marxa, persisteix i s'estén en el temps.
Exacte, exacte. Podríem parlar del concepte de lumbàlgia aguda, lumbàlgia crònica, no? Sempre l'agut o crònic és per fer la diferenciació si és algo puntual en el temps o és algo que es manté, no? Què diria? Normalment, quan són algo més puntuals, sol ser habitual que vingui, doncs, he fet un mal gest, mentre m'he cotat i recollia una caixa, o estava recollint les joguines dels nens a casa, o perquè a la feina estic molt acotat, el que sigui, i he fet un mal gest. Aquest sol ser més puntual, més agut, normalment de millor pronòstic, si contra abans es comença a treballar. I, per altra banda, quan parlem més, hi ha una cronicitat que porta molt de temps, aquesta molèstia.
A partir de quina durada consideres que aquesta lumbàlgia és crònica?
Jo diria que a partir de les 4, 5, 6 setmanes, sobretot el tipus de dolor que ens descriu el pacient, es pot considerar que s'està mantenint més del que pertocaria en el temps, no? sí que és cert que normalment aquests comencen doncs, una miqueta més lleus i es van intensificant amb el temps, no? I sol passar més amb gent gran, que hi ha un cert desgast articular, principalment, de totes aquestes estructures que comentàvem, no? De les vèrtebres lumbars en relació amb la cadera. Això sol ser una miqueta els dos tipus, si parlem en termes de temps, més comuns, no? Els tipus de pacients més comuns. Això és el que ens trobaríem. Llavors, la gràcia de tot plegat. Hem comentat que ens pot venir perquè ens hem acotat, no? I a l'hora d'aixecar, clac, dic, oh, m'he quedat...
Si som conscients que ha passat això, és més fàcil diagnosticar i tractar.
Sí, perquè el mecanisme lesional a nosaltres com a terapeutes ens ajuda molt. Ens ajuda molt perquè ja podem anar cap a un cert guió que sabem que molt probablement tindrà molt d'èxit a la recuperació, no? Però, bueno, a vegades no sol ser només aquest factor, sinó que n'hi ha d'altres que afecten. Llavors, nosaltres sempre, quan fem els programes, no?, sempre parlem d'aquesta mirada holística, aquesta mirada corporal global, no? Per què ho dic això? Perquè és important que nosaltres estem parlant de la zona lumbar i hem dit tot el que hi ha relacionat, que són un munt de coses. Però és que, clar, totes aquestes coses estan relacionades íntimament amb les estructures que hi ha al voltant. És a dir, que hauríem d'anar, quan algú ve amb un problema lumbar, automàticament hem de revisar també tota la zona dorsal, que és la part més mitja alta de l'esquena, les caderes, la pelvis, a veure com es mou aquesta cadera en respecte a la columna lumbar. Però, clar, què sabem que ve de les caderes? Les caderes que reben? Reben tota la informació, tota la pressió que exercim quan caminem. És a dir, que des de la petjada que estem generant, nosaltres ja hem descobert, amb altres xerrades que a vegades hem fet, no?, que pot provocar desequilibris a nivell de la cadera.
Per tant, faràs caminar aquest pacient i miraràs com
clar,
camina?
Clar, nosaltres ja des que entren a la clínica ja ens
ja
estem fixant
mirant.
A veure, com diríem, no?, de quin peu coixeja, no? És important analitzar-ho, no? És important. Per què? Pues perquè imaginem-nos que potser que no se'ns escapi que hi ha una cama més llarga que l'altra, que pot ser real o no pot ser real. I dius, ostres, a veure,
què vol dir això? I pots haver estat 40 anys de la teva vida sense saber que tens una cama més llarga que una altra fins que arriba aquesta lumbàlgia i t'ho diagnostiquen?
Sí, no. Et trobes casos de gent que potser han estat vivint el que deies, no?, molts anys amb una certa descompensació. Què et dic, pot ser real o no? És a dir, quan dic que pot ser real, em refereixo que la distància que hi ha dels respectius ossos, del fèmur de la cama dreta, per exemple, el fèmur de la cama esquerra, doncs hi ha una dismetria d'un centímetre. Vale, això és real. Vale. A vegades podem fer proves i diem, ostres, està descompensat, però després comprovem que la cadera és la que no està funcionant bé i provoca que hi hagi aquest desajust. Per tant, no és real. No? És una miqueta complex el que estic explicant, però per nosaltres és interessant per saber si, què és el que hem de treballar, no? Perquè si hi ha una dismetria, podologia, anem a ajudar-nos. Hi ha una caiguda de pont a la marxa, un estudi biomecànic per intentar-ho redreçar i treballar muscularment X estructures per equilibrar el moviment de la cadena, també, no? Bé, estem allà. Per tant, a la pregunta, no?, què ens hi podem trobar? Què ens hi podem trobar? Normalment, i això ens passa a tots, és que quan generem una descompensació, el cos té la capacitat d'adaptar-s'hi. No? Això és com l'evolució de l'espècie humana. No? Hi ha el procés evolutiu propi és d'adaptació a les circumstàncies i als entorns que ens trobem. Doncs el cos humà fa el mateix. Fa el mateix. Si jo veig que la meva petjada no acaba de ser del tot correcta, no us preocupeu que el cos trobarà els mecanismes per anar compensant el que no estàs fent bé perquè ho notis el mínim possible. Però, clar, al final, molt probablement, arribarà un punt que alguna estructura que no sigui de les més importants que ho està solventant, doncs digui, escolta'm, hasta aquí hemos llegado, no? S'acabó. Llavors, doncs, poden començar a sortir aquestes problemàtiques, doncs, com bé dèiem i com estem explicant ara, com una zona tan recurrent, que és la zona lumbar.
Com tractes aquesta lumbàlgia un cop diagnosticada?
Som-hi.
Que és el més complicat, pel que hem vist.
Exacte. Primer, i el més important, i aquí m'agradaria que tothom estigui superatent per les tres coses que explicaré ara, o els tres eixos, els tres objectius que volem aconseguir. Hem d'entendre que un problema lumbar, que genera qualsevol de les estructures que comentàvem, sí que és cert que nosaltres a nivell de fisioteràpia, a nivell d'osteopatia, podem ajudar aquests desajustaments, ja sigui a nivell vertebral, de tensions musculars, lligamentoses, valoracions de la relació estructura lumbar amb les vísceres relacionades, bueno, el tema de la petjada, la cadera, etc. Amb això hi podem ajudar i per això estem, no? Però que és una de les coses més importants que sempre recalco molt. És la pròpia responsabilitat del pacient. Sí? Si ara faig un exercici, demano que tothom faci un exercici mental de visualitzar dos tipus de persones i que diguin quina de les dues creieu que tindrà més números a tenir dolor lumbar que l'altra, a veure la gent quina s'imagina. Per una banda tenim persona a 40 anys amb sobrepès. Persona amb 40 anys, amb pes normal, físicament actiu.
És fàcil, la del sobrepès.
I dius, però per què? Si estem parlant de les lumbars, no? Estem parlant de les lumbars. Per què fiquem, per exemple, el tema del pes a damunt de la taula? Per una senzilla raó. Perquè quan hi ha un excés de pes, hi ha un sobrepès, evidentment que ens imaginem? Ens imaginem la panxeta, la panxota o la panxassa, digue-li com vulguis. Vale? Doncs clar, tota aquesta càrrega, al final és càrrega, pressió, són quilos, que directament el que fan és caure endavant. Sí? Si ningú actués del nostre cos, el que dèiem, no? L'adaptació, si ningú s'adapta a aquesta circumstància, la gent, tal com es posa de peu, se'n va al terra. Se'n va al terra, perquè el seu pes, el seu centre de gravetat, per culpa d'aquesta panxa, canvia. Tira endavant, per tant, caus endavant. El cos què fa?
Reajusta
aquest centre de gravetat. I com ho fa? Pues activant, per exemple, moltes estructures musculo-lligamentoses de la zona lumbar. Per tant, molt probablement ens trobarem que persones que tinguin sobrepès i panxota, la curvatura de la zona lumbar és probable que estigui una miqueta més pronunciada del que hauria, i si toquéssim la musculatura que està al voltant, estaran com a roques, no com a pedres, com a roques ja. ¿Vale? Per què? Perquè estan allà aguantant com animals tot el pes que tenim a davant. Per tant, tema del pes, importantíssim controlar-lo.
Autoresponsabilitat. Primer eix. Segon.
M'encanta aquesta paraula. Segon, hidratació.
Hidratació, parlant de lumbàlgia.
Per què?
Explica.
El que hem dit al principi, hi ha les vèrtebres, i entremig que hi ha els discs intervertebrals. Cada d'aquests són l'estructura que queda danyada, que queda malmesa quan parlem de les famoses hèrnies discals. Una hèrnia discal és una lesió d'aquest disc. Sí? I què hem dit al principi? Que aquests discos aproximadament poden ser al voltant d'un 80% d'aigua. Sí? Què vol dir això? Carai, si aquella estructura està formada per aigua, si no ens hidratem, aquesta anirà perdent. És molt habitual que es comenti el tema de deshidratacions discals, que aquest disc perd altura, i si perd altura, què passa? Pues que les vèrtebres freguen més i creen més desgast, dolor, etcètera, etcètera. Per tant, hidratació.
I el tercer eix?
I el tercer eix, que és molt fàcil, perquè hem ficat persona obesa i persona no obesa que feia activitat física. Per tant, què necessitem? Necessitem fer esport. I en aquesta zona, què necessitem? Necessitem fer un reforç muscular de tota la musculatura que està lligada a nivell de la cadera i també a les estructures abdominopèlviques profundes. Sí? El cos humà té una virtut, i és que tenim un múscul que és fantàstic, que Mira, just abans estava al Twitter i veia que els castellers de Vilafranca ahir havien fet una actuació.
A
Puigdalba, no? Doncs molt fàcil. Si ara ens visualitzem un casteller, sigui de qui sigui, eh? Ara no em vull posar que només siguin els d'aquí, eh? Cadascú, dels castellers d'on te vulguin. Què porten? Porten una faixa. Una faixa. I aquesta faixa, on te passa? Passa per la zona abdominal, pels laterals i per la zona lumbar. No? I per què se la posen? Se la posen per fer un reforç d'aquella zona, per aguantar més les pressions que reben de damunt dels peus, no? La gent que si els hi posa damunt, doncs per aguantar. Doncs el cos humà, tenim un múscul que no et diré que és una faixa lumbar, però quasi bé. O sigui, fa quasi el mateix recorregut que va des de les lumbars, en aquest cas les lumbars altes, i va cap endavant, com si fos una faixa, i recobreix tota la zona lateral i abdominal. Val? És la musculatura abdominal més profunda que tenim, que es diu transvers de l'abdomen. És un múscul que es treballa molt, per exemple, en sèries com en Pilates o treballs hipopressius. No? És una musculatura superinteressant, perquè fa aquest treball de subjecció de, no només a nivell visceral, sinó també de separació a nivell vertebral i que els hi dona doncs, la suficient estabilitat perquè pateixin menys. D'acord? O sigui, tres eixos. No? Amb això més o menys acabarem. Tres eixos. Bones hidratacions. Bona hidratació. Tenim en compte que els discs, que és el que ens interessa que rebin aigua, són els últims de la fila en rebre l'aigua. O sigui, quan fiquem aigua al cos, primer va a les vísceres, al cervell, als músculs, etcètera, etcètera, i els últims ja, si sobra aigua, se'n van als discos. Vale. Control de pes. Sí? Aquí, si els oients que els hi passa veuen que no se n'en surten, doncs que siguin a mans d'algun especialista. Val? A nivell de nutrició. I, per últim, l'activitat física, que aquí és on entraríem nosaltres, a donar les pautes necessàries i a fer un treball en clínica, doncs, ja sigui per a treballar totes aquestes estructures que avui hem comentat.
Té bon pronòstic. Si complim aquests tres eixos i anem al professional?
Si fem aquests tres eixos, tenim molts números de fer bona prevenció al respecte, perquè el nostre cos estarà més preparat, i sense dubte viure millor i amb més salut.
Adrià Solís, gràcies i bona setmana.
Igualment. Thank you.